Volem saludar el president del Comitè de Bioètica de Catalunya, doctor en Medicina i Cirurgia, Marc Antoni Brogi, que va ser també cap dels serveis de cirurgia general de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Ens atén un moment per telèfon. Marc Brogi, doctor Brogi, molt bon dia.
Bon dia.
Perdoni, però és que, com que estan sortint moltes informacions en un tema tan delicat com és la limitació de l'esforç terapèutic, el triatge de pacients, volíem posar en coneixement de l'audiència que existeix un document que vosaltres heu elaborat juntament amb d'altres comitès de bioètica justament per arbitrar situacions tan complicades com les que tenim ara. Això no és nou, però ara ens agafa amb una situació de tensió extrema, no?
Sí.
En aquests moments s'està fent titulars del tipus Salut està prioritzant pacients amb més garanties que d'altres per sortir-se'n. Quin context li hem de donar a aquesta mena de titulars?
Bé, no, l'important és que es vegi que no hi ha d'haver-hi un criteri únic i rígid per tal de prioritzar, si s'ha de prioritzar. És a dir, s'ha d'entendre que el document no intenta indicar o dir quina és la bona indicació de tractament, sigui d'intubació, sigui d'entrar a la UCI, sigui del que sigui, d'anar-se'n a casa. Això ho han de dir els professionals veient el calibrant el malalt. Si no, el que intenta és ajudar els professionals que han d'establir una prioritat entre, si han d'entrar, quin entra primer, no? I aleshores aquests criteris de priorització, bueno, doncs hem intentat fer una escala, fer una taula en el qual doncs es pugui quantificar una sèrie de paràmetres bastants i que el professional tingui a mà per tal de que no sigui pues una decisió arbitrària o rutinària. Per exemple, abans es feia pues, el que arriba primer. No, aquesta és una mala decisió. La decisió s'ha de fer amb qui ho necessita més. No?
Els professionals han de decidir cas a cas, no? Perquè és
cas
evident,
cas, sí.
Amb l'urgència que genera aquesta situació, hi ha temps o tendim a marcar criteris que siguin aplicables a tothom?
Bueno, és bo tenir això que ajudem a fer entre tots, que sobretot les societats científiques són les que ho saben fer millor, que és fer tables d'orientació, protocols, no per seguir-los rígidament, sinó perquè serveixin, en aquell cas concret, com diu vostè, per calibrar, no? I això els professionals estan molt acostumats, els de intensius, els cirurgians quan operem, etc. És una de les feines que no se sap, però que són molt importants en els professionals.
S'ha debatut molt al voltant de l'edat com a criteri de selecció. Què ens diu el comitè?
Doncs ens diu que és un criteri a tenir en compte, però que no és el criteri de priorització. Pot ser un criteri que en la balança d'aquesta taula que diguem, per exemple, hi hem inclòs l'edat, tothom inclou l'edat com una forma d'indicació de problemes, però aquests problemes han de ser objectivats, han de ser clars. Una persona amb més edat, doncs, respira més malament. Bueno, però s'ha de mirar si és que respira més malament o no.
Clar, perquè una persona de 93 anys, avui celebràvem el cas d'una persona de 93 anys que havia aconseguit superar la malaltia, que li havien donat d'alta de la unitat de cures intensives, no? Això vol dir que l'edat cronològica no té res a veure amb la qualitat del cos, a vegades, no?
L'edat cronològica té alguna cosa a veure, però no és que no tingui res a veure, però s'ha de mirar amb uns ulls una mica crítics.
Més coses. Els comitès d'ètica assistencial poden jugar un paper en la presa de decisions? Perquè és difícil en aquests moments.
Els comitès d'ètica assistencials han de ser en aquest moment una ajuda boníssima i que els professionals tindrien a bé de saber que existeix i fer-lo servir com ajuda en casos que ho necessitin. És bo pels professionals de la salut i que estan en la trinxera, saber que tenen companys habituats a valorar coses d'aquestes. Uh-huh. I, I bueno, és una ajuda. És una ajuda que hem d'estar orgullosos de tenir.
És a dir, que membres dels comitès d'ètica assistencial podrien estar acompanyant els professionals tant de la, que estan en les UCIs, que és, potser és el, més, el que és més assequible ser als hospitals, que no pas, per exemple, el SEM, no? Serveis d'Emergències Mèdiques, no?
Sí, 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 sí. No, no, no és que... El seu criteri pot ser una ajuda, no? Per exemple, el recordar que la persona ha de morir acompanyat, si pot ser, i s'ha de fer un esforç perquè pugui ser.
Digui'm això, no? Perquè això que està plantejant, doctor Brogi, és molt important. L'acompanyament de les persones al final de la vida per coronavirus realment està sent molt diferent de com arribem al final de la vida acompanyats de la nostra família, no? I com compaginem el risc de contagi amb la solitud, amb l'aïllament, en un moment tan complicat, no?
No, he perdut una mica de
connexió.
Sí.
Doctor, però bueno, li estava plantejant que sí. Aquest maleït Covid ens està situant en una posició emocional molt difícil d'assumir, que és que persones estan dient-nos adéu en una situació de solitud terrible, perquè per evitar el contagi amb les seves famílies estan aïllades. Això, com ho resolem, això?
Sí, jo crec que ens ha de fer un esforç. És a dir, veure el valor que té per la gent que mor d'aquesta forma, que podríem dir dolenta, perquè morir-se sol, quan un no vol morir-se sol, és una de les coses pitjors. I és a dir, que és algo que toca la dignitat de les persones i, per tant, a nosaltres, no només la dignitat del que mor, sinó a nosaltres... ens fa una mica indignes com a societat, i és un esforç que potser es pot resoldre. Es pot resoldre amb unes mesures, amb exigint a la persona que estigui acompanyant que després haurà de fer uns 15 dies de reclusió obligatòria, etc. No sé, són formes imaginatives que hem d'anar construint, però que les hem de construir.
Perquè, doctor Brogi, també hi ha una altra qüestió, el SEM, no?, que es pot trobar atenent persones que estan en el seu domicili, en el que els hi veuen unes expectatives de vida complicades, a traslladar-los a les UCIs, aïllar-los dels seus entorns familiars. Aquesta és una decisió complicada que forma part d'aquest paquet de recomanacions que vau aprovar, no?
Sí, sí, sí. Són coses que convé valorar-les. És a dir, ponderar el seu valor, no despreciar-les només perquè ara sigui el més important aturar el coronavirus. És important aturar el coronavirus amb el que es pugui, però sense perdre una sèrie de necessitats personals, sí, humanes, que potser s'han de limitar, però no es poden despreciar del tot. Per exemple, crec que els que no poden entrar a la UCI, els que s'estan ofegant, mereixen, doncs, que se'ls doni una bona... És a dir, que se'ls acompanyi al màxim sense patiment, que se'ls eviti al màxim el seu patiment.
El mateix que estem reivindicant sempre quan parlem de la nostra extraordinària xarxa de cures pal·liatives, doctor Brogi, en aquest cas opera potser més que mai, no?
Clar, i no cal que siguin els nostres professionals de les cures pal·liatives els que ho hagin de fer sempre, sinó que els nostres professionals, que potser abans no estaven acostumats a fer-ho, doncs hem d'aprendre a sedar, hem d'aprendre a tranquil·litzar, hem d'aprendre a acompanyar al final de la vida. Sí.
I, doctor Brogi, una altra qüestió. Psicològicament, pels professionals de la salut que estan sols amb aquests malalts al final de la vida, la pressió psicològica en aquesta presa de decisions també s'ha d'amortir d'alguna manera, no?
Clar, sí, sí. És a dir, la presa de decisions és una presa de decisions dolorosa. Els professionals estem acostumats a prendre decisions difícils. Mm. Això és una cosa que em sembla que la societat ha de saber. I bueno, jo em sembla que ho estan fent bé. Jo, els casos que conec, i els tant professionals com de malalts, veig que ho fan bé, però hem de tenir en compte que els professionals porten molts dies fent-ho, necessiten el suport, no en tenen prou, que ho agraeixo molt, segurament, amb l'aplaudiment de cada dia, sinó que necessiten que comptem amb ells, vaja.
I per deixar enrere els mals entesos, aquest document que heu aprovat vosaltres, que tenen els professionals, la gent hi pot accedir per veure-ho, per entendre?
Ja ho crec, és important que hi accedeixi, sí. Tots els documents nostres, de la Comitè Bioètica, estan adreçats a vegades als professionals, a vegades a l'administració, a vegades... Però és molt important que els ciutadans sàpiguen que existeix un fòrum de reflexió multidisciplinar, hi ha molt, i som metges, i som filòsofs, i som infermeres, i que espero que la gent comprengui, perquè en aquest cas la dificultat de les decisions que a vegades comporta, doncs, el curar no només una persona, sinó a diverses persones.
Doncs emplaçar els nostres professionals, els professionals dels mitjans de comunicació, que consultin aquests documents, que són oberts, que és la feina del Comitè de Bioètica de Catalunya, que el poden consultar i que, per tant, aquests protocols que s'apliquen des dels diferents serveis de salut es basen justament en aquestes recomanacions, doctor Brogi.
Sí, en aquest moment encara no està penjat a la web de CatSalut, no sé per què massa, però sí que ja està penjat, per exemple, a la web d'Aquas, que Aquas és un organisme de qualitat del servei de salut.
I, per tant, la gent hi pot accedir.
Sí, i la gent hi pot accedir. Ara no ho sé de memòria el seu...
Ara ho buscarem i ho facilitarem, perquè és evident que això genera titulars molt cridaners, doctor Brogi, dient que es prioritza qui es deixa morir i qui se salva, com si això fos del grat de ningú prendre aquestes decisions, no per ara per l'emergència, sinó perquè és evident que aquestes decisions els professionals de la salut les han de prendre periòdicament, sempre en la seva vida professional.
Sempre,
no?
Sempre, sí. És algo que és alguna cosa que s'aprèn. I no s'aprèn massa en les facultats encara, però s'aprèn en el dia a dia. Forma part de la formació, de la bona formació d'un professional.
El president del Comitè de Bioètica de Catalunya ens explica, el doctor Marc Brogi, aquestes mesures i aquests raonaments, que és molt important que compartim amb tots vosaltres, audiència, perquè aquests dies és evident que hi ha molts titulars que busquen l'espectacle al voltant d'aquesta trista realitat que tenim i que hem tingut sempre a l'hora de decidir, doncs, quan una persona més val que se'n vagi en pau que no forçar els tractaments, que no forçar una mort artificial a base d'una respiració que no li tornarà la vida. Doctor Brogi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Aquest document que ara deia el doctor Brogi el trobareu a la web d'aquas.gencat.cat. aquas.gencat.cat és un document que ja fa setmanes que van elaborar precisament amb aquesta voluntat de facilitar la feina als professionals, que no és cap protocol ocult, que no és res que vulgui dir que s'ha fet per aquestes circumstàncies malaurades que tenim ara. Senzillament és una eina pels nostres professionals de la salut per passar aquest tràngol, que és duríssim quan una persona està en una situació tan complicada com la de decidir si una persona tindrà continuïtat o no tindrà continuïtat.